Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Hola, bona nit. Una persona ha mort avui a Viladecans per una explosió provocada en un aparcament de diverses plantes. Els Mossos, que descarten la hipòtesi de l'atemptat terrorista, investiguen indicis que vinculen els fets amb l'atac amb artefactes l'any 2012 contra el macroprostíbul Paradise de la Jonquera. L'Audiència d'Osca, d'altra banda, ha confirmat la sentència que obliga a retornar les obres del monestir de Sixena a Osca. És la resposta als recursos de fa 2 anys i mig en què confiaven les institucions catalanes per evitar el retorn d'aquestes peces. El govern de l'Aragó vol fer el trasllat l'11 de desembre. Units Podem ha anunciat, d'altra banda, un recurs al Tribunal Constitucional contra l'aplicació de l'article 155 a Catalunya. Ara, amb els diputats de PDeCAT i Esquerra, s'arriba al mínim de 50 que marca la llei per presentar el recurs d'inconstitucionalitat. Són concretament 67 parlamentaris del Congrés. I coincidint amb el dia en què s'ha complert un mes que fa que és a Bèlgica, Carles Puigdemont ha criticat els qui acusen l'independentisme d'utilitzar una via unilateral, quan precisament és unilateral, ha dit la del 155. En una entrevista a TV3, Puigdemont ha tornat a dir que la seva prioritat és el diàleg i la negociació, tot i que ha lamentat que sempre se'ls ha negat i que, per tant, no descarta res. Seguim encara parlant de l'actualitat. Els Mossos han recuperat avui l'exclusivitat de la vigilància i la custòdia del Palau de Justícia de Barcelona, seu del Tribunal Superior. El president d'aquest tribunal, José María Barrientos, que havia atorgat la direcció de la custòdia a la policia espanyola, considera ara que ja no hi ha motius per mantenir aquesta mesura, perquè el 6 d'octubre es va aplicar davant la possibilitat que el Parlament declarés unilateralment la independència. I un informe de l'Agència de Salut Pública de Barcelona assegura que si es complissin els límits de contaminació recomanats per l'Organització Mundial de la Salut, s'evitarien com a mínim 250 morts cada any a la ciutat i al voltant de 1.500 ingressos hospitalaris. Segons l'agència, fins al 95% dels habitants de la capital catalana estan potencialment exposats a nivells de partícules en l'aire i diòxid de nitrogen per sobre dels nivells de referència que fixa l'OMS. Fins aquí l'actualitat. Seguiu a Ràdio Estel. Ara us deixem amb el programa econòmic Plusvàlua.
Ràdio Estel.
A Catalunya, milers de persones pateixen situacions de pobresa, d'injustícia social, de discriminació, de soledat. A la taula del tercer sector, defensem els drets socials. Som 3.000 entitats al teu costat. Col·labora-hi.
Ells són els imprescindibles.
Avui ja sabem com atacar el càncer.
Hi ha dos claus fonamentals amb el camp cardiovascular, la ciència i l'educació.
A la Fundació Bancària La Caixa impulsem aquests i altres projectes per millorar la salut de tothom. Obra social La Caixa, l'ànima de La Caixa.
Pernil ibèric, delícies de salmó, melós de vedella, saquets de favetes i botifarra, bacallà a la crema. Sona bé, oi? Doncs imagina si ho tastes. Imagina més si ho fas al sopar de cap d'any del Club Més Amics. Serà el restaurant Pomerada del Passeig de Gràcia de Barcelona. 65 euros per socis, 75 pels no socis. Vine a assaborir el teu cap d'any amb el Club Més Amics. Informació i reserves al 93 409 27 70 i a info@clubmes.cat. Passa el teu cap d'any amb nosaltres, perquè al Club Més Amics volem amics com tu.
A radioestel.cat, la ràdio a la carta. Tu tries.
Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Ràdio Estel.
Plusvàlua, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, dirigit per Quim Esteban i produït per Mireia del Pozo.
Molt bon vespre. Aquest cap de setmana se celebra el Gran Recapte, que cada any organitza el Banc dels Aliments. Avui volem parlar sobre aquesta cita, que ja s'ha convertit en tot un clàssic solidari a la nostra societat. Ho farem amb la Roser Brutau, que és la presidenta del Banc dels Aliments. A la segona part del programa comptarem amb el Salvador Aragonès, periodista, excap d'Europa Press, aquí a Catalunya, amb l'Anna Plans, directora de comunicació, i amb la Mireia del Pozo, advocada, que s'està diplomant en gestió i habilitats directives d'entitats socials per la Universitat de Vic, Universitat Catalunya Central. Al control dels tècnics tenim, com sempre, el Jordi Carretero. El Plusvàlua és un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials amb el suport de l'obra social de la Caixa. Com sempre, comencem amb l'editorial. La generositat és la virtut que ens condueix a entregar-nos als altres d'una manera habitual, ferma i decidida, buscant el seu bé i posant el seu millor servei, el que som el servei de nosaltres mateixos, tant pel que fa a béns materials com a qualitats i talents. La solidaritat és una determinació ferma i perseverant d'obstinar-se pel bé comú. No és un sentiment superficial pels mals de tantes persones properes o llunyanes, sinó una actitud definida i clara de procurar el bé de tots i cada un. I és que quan contemplem iniciatives com pot ser el Gran Recapte o la Marató de TV3, no podem evitar sentir un gran orgull com a poble. És veritat que les festes nadalenques desperten i estimulen els millors sentiments i sensacions. Però la resposta col·lectiva a aquestes peticions de solidaritat ens emociona pel seu abast, la seva fermesa i perseverança, i també per la seva generositat i despreniment. Així que moltes gràcies als organitzadors per fer-nos sortir de nosaltres mateixos i així poder experimentar la felicitat que proporciona el donar-se als altres i viure el valor del servei i també de la solidaritat profunda amb els altres. Això és el Plusvàlua. Comencem.
Ells són els imprescindibles.
La medicina i la cirurgia fetal permeten salvar la vida de milers de nens abans de que neixin.
La lluita contra la sida podria donar un pas de gegant en els propers anys.
A la Fundació Bancària La Caixa impulsem aquests i altres projectes per millorar la salut de tothom. Obra social La Caixa, l'ànima de La Caixa.
Doncs comencem, queden poques hores perquè comenci el Gran Recapte. Saludem a la Roser Brutau, ella és la presidenta del Banc dels Aliments. Senyora Brutau, molt bon vespre.
Molt bon vespre,
Quim. I benvinguda al programa Plusvàlua.
Moltes gràcies per convidar-me.
La primera pregunta, hi havíem parlat en una ocasió, és el nombre de voluntaris. Queden poques hores. Encara és possible apuntar-se per ser voluntari per al Gran Recapte d'aquest cap de setmana?
En primer lloc, m'agradaria que parléssim de tu.
Doncs cap problema.
Referent a la teva pregunta, et diré que la xifra s'ha cobert, però sempre hi ha uns quants punts que es poden reforçar. Uh-huh. Perquè estan els bàsics, però com sempre contem que hi ha un tant per cent que falla, que és normal amb totes les previsions, pues, hi ha zones que ens volem assegurar de que quedin completament cobertes.
És que havíem patit perquè aquest any hi havia doncs, una baixada de nombre de voluntaris. Finalment tenim la sort que s'ha complert, que s'arriba al mínim, però recordin que hi ha zones, no sé si hi ha alguna zona en concret que es pugui dir, per si hi ha algun dient que sigui d'aquella zona i que digui, home, doncs aprofitaré el cap de setmana, visc allà i ho tinc a prop.
Bé, concretament a Barcelona és el Baix Llobregat el que sempre està més mancat de voluntaris.
Doncs si hi ha oients al Baix Llobregat, ja ho saben, i també els que viuen a Barcelona, que tampoc està tan lluny. Agafant el metro o el tren, arriben directament al Baix Llobregat. Anem a recordar què és el Gran Recapte, per si hi ha encara algú que li sona, però potser no té ben clar, i quina és la funció del voluntari?
El Gran Recapte és una actuació puntual, una campanya puntual del Banc d'Aliments que va sortir de la necessitat en la que ens vam trobar de cop amb una mancança total d'aliments bàsics i fonamentals. No dels que recuperem normalment de l'excedent industrial, de la indústria alimentària. Llavors...
Perquè el Banc dels Aliments, diguéssim que cada... No és que funcioni només per Nadal, sinó que està funcionant tot l'any, amb col·laboració amb les grans empreses, no?
Exactament.
Que l'estoc que accedeix o que tenen de més els hi dona per les persones més necessitades, no?
O defectes de la producció, o males campanyes de màrqueting. Vull dir, sempre es produeix dins de la indústria alimentària un excedent. Aquest excedent, tots sabem que se'n va a la planta de destrucció, amb una planta d'eliminació de residus. I allò és perfectament comestible i comercialitzable. Vol dir que no està ni caducat ni passat de data de consum. Llavors, el banc es va crear per això, per gestionar aquests excedents, i aquests excedents els repartim a les entitats benèfiques. Quan aquests aliments van baixar, de cop els més importants, vam decidir que teníem de fer una crida a la ciutadania perquè ens ajudés a, bueno, que ens ajudés amb les seves donacions per equilibrar la dieta que pretenem donar, que sigui que tingui uns components mínims de nutrició.
I això arriba al Nadal, és un cap de setmana, normalment és el primer del mes de desembre, coincideix el dia 1 i el 2 aquest any. I què és el que es necessita?
Fonamentalment, l'oli.
Oli?
Oli, que és fonamental, com dic, repeteixo, oli. Llet, conserves de peix i llegums i verdures cuites en pots de vidre. Per evitar la despesa energètica. Abans es demanaven seques, però ara es demanen cuites, precisament perquè l'increment del rebut de la llum és una patacada a les llars que pateixen pobresa.
És quan vostès van al supermercat al cap de setmana, el cap de setmana de desembre, i es troben que hi ha gent vestida amb un peto de color blau, si no m'equivoco, et donen una bosseta, llavors tu entres al supermercat, compres per tu i també compres per la bosseta aquesta, no?
Perfecte, estàs molt ben informat.
Que és el que cada any col·laborem, que és el que hem d'omplir, i al sortir li dones a aquesta bosseta a la persona que està fora.
Al voluntari.
I llavors després es distribueix, no?
Es posa en una banyera, que està a la sortida de la gran, del punt de venda, i després aquestes banyeres es magatzemen i després es porten a classificar. Perquè penseu que són mils de banyeres en dos dies.
Quantes banyeres es poden... Que banyeres és allò de cartró que trobem,
sí,
no?
Sí, calculem que són 4.000 tones a 500 quilos la banyera, què són? 8.000 banyeres. 8 milions de banyeres. 8.000? A veure, ajuda'm.
Anem a calcular. Són 4.000 banyeres, no?
No, 4.000 tones.
4.000 tones.
De 500 quilos.
Vale. Llavors hem de multiplicar 4 per 5, 20, 2 zeros més, 3 per aquí, són exactament 2 milions.
Sí, 2 milions de banyeres. O sigui que
no, 2 milions de tones.
Tones, si jo et vull comptar les banyeres. Bueno, a veure,
4.500 tones, no?, per 500 banyeres,
sí.
No? Doncs pues són, això,
40,
2 milions de tones.
D'acord.
Sí, és el que surt per això.
Haig de dir que la presidenta del Banc dels Aliments està tan espessa davant del gran recap.
És brutal, no? Es col·lapsa.
Que tinc un bloqueig de xifres que no hi ha aquest matí.
L'important és que són moltes.
Et portaré totes les xifres de les banyeres, les caixes i tota la pesca, t'ho asseguro.
L'important és que hi hagi menjar, perquè amb aquest menjar després, com són productes que són de llarga durada, es pot mantenir tot l'any, pràcticament, no?
Bueno, tenim més possibilitat per repartir-les. Això és el bo del gran recapte. El producte del gran recapte és que ens ajuda a distribuir-lo d'una manera més justa i equilibrada. No té de ser de cop com és l'excedent alimentari, que té una data molt curta de vida i que ens obliga a ni amagatzemar-ho, sinó a entrar-ho i sortir i donar-li sortida.
Que hem d'alertar que... Tot i que col·laborin ara no significa que no col·laborin tot l'any.
Poden fer-ho quan vulguin.
Que a vegades s'han de col·laborar, no, sinó durant tot l'any, perquè ara és quan es distribuirà, però dintre uns mesos ja començarà a haver-hi també mancança de productes, no?
Bé, el que passa, el banc sí té una sèrie d'empreses fidelitzades, de donants fidelitzats, que fan aportacions dineràries per compra d'aliments concrets, com pot ser, per exemple, el de l'oli. Jo sé que el mes que ve rebem una donació d'oli d'una empresa productora molt important, perquè sap que fa falta i llavors s'apunta al gran recapte d'una manera directa i ja ens ho dona i ho porta. I ho fa cada any, això. Vull dir que la indústria, a part de l'excedent alimentari, també és conscient i participa i aporta gratuïtament.
Suposo que les setmanes posteriors també al Gran Recapte hi ha molta feina d'organització, de distribució, d'emmagatzemar tot això que s'ha... No?
Sí, sí, és molt
també
complexa.
També es necessiten també voluntaris per anar sí. agafant l'arròs, distribuint l'oli, no, no, dividint
tremendo,
tot.
Tremendo, sí, sí, perquè
amb
funcionen...
Amb 4.000 tones per 500, no?
Funcionen tres cintes classificadores amb 250 voluntaris per torn, vull dir que són 750 diaris.
750 persones que comencen a distribuir, no? A distribuir, em refereixo...
A classificar,
correcte, és la paraula.
A classificar els aliments, eh?
Mm-hmm. I després es col·loca tot això en un magatzem.
En un altre magatzem,
que ja el tenen, aquest magatzem que havíem parlat que no
sí,
ja el
sí,
tenim.
Sí, vale. Va arribar, com amb els Reis Mags, el dijous al migdia, el dijous passat, vull dir,
fa una setmana.
Que la Mireia sap perfectament que la setmana passada ho teníem tot en magatzem satèl·lits, programat, perquè esclar, això té d'estar molt ben organitzat, i el dijous doncs, van trucar dient tenim nau, amb la boca petita. I llavors, de poc, li agafa un infart al cap de logística, perquè ho va tenir de canviar tot.
Clar, a última hora, però bueno, millor així, no? Tot
sí, centralitzat. Sí, sí, però també ha donat feina, aquest clar. Canvi. Vull dir que ja li hem promès que l'any que ve farem, no sé què farem, però tindrem la nau abans.
Quin tant per cent representa el Gran Recapte del que recull el Banc dels Aliments anualment?
El 25% del que gestionem.
En un cap de setmana s'agafa una quarta part, eh?
Per això et dic que és tan a distribuir que és com una bogeria. I moure'l del lloc, moure'l, perquè vull dir, del punt de recollida. Llavors la cadena se'l porta, normalment se l'emporta al seu magatzem, perquè és clar, nosaltres no ens hi cap. Llavors d'allà ens ho va portant a mida que li anem demanant. A veure, porta'ns 20 banyeres, va, porta 20 banyeres, la cadena X. Es comencen a descarregar, es comencen a classificar. Quan veus que s'estan acabant les 500 banyeres que tens en perspectiva, es torna a cridar amb una altra cadena i dius, què tens a l'emmagatzem o al Cimvallès? Doncs pues mira, tinc 200, pues que vinguin cap aquí. Pues portes, fas venir les 200. O sigui, tothom col·labora, les cadenes col·laboren moltíssim amb la logística. Es fan càrrec de tota la logística del Gran Recapte, que són molts diners. Perquè són moltes persones, molts camions, molt temps...
I molt menjar, és que és molt...
I molta dedicació.
I tot concentrat en un únic cap de setmana que s'ha de distribuir, s'ha de...
No era la intenció, perquè quan vam començar...
Quina és la història del Banc dels Aliments?
Com,
o del Gran Recapte? Com va iniciar-se i com s'ha anat desenvolupant?
El Gran Recapte és un invent americà. D'un senyor que va veure com els que passaven gana... remenaven els containers, allò que passava. I llavors va decidir que això era molt indigne i va muntar pues, un mini food bank. I llavors allò es va importar a Europa, va començar a Europa, a París ho va veure en una fira alimentària en Jordi Peix, que era el nostre fundador, que era director de Càmeres Agràries, i llavors ho va portar a Barcelona. Va dir, això ens va el pèl als catalans perquè aquest és un projecte que ens va, això de l'aprofitament, l'estalvi, la redistribució, la consciència social, i efectivament va muntar el banc i va sortir com, bueno, va tenir un èxit i un desenvolupament exponencial al banc, que l'ha tingut amb 30 anys. I el Gran Recapte...
Fa 30 anys va néixer el Banc dels Aliments.
Fa 30 anys. I llavors el Gran Recapte em sembla que va néixer a Portugal, perquè també els hi va passar això. Van tenir una falla tremenda d'aliments en un determinat punt de l'any i van dir, això no podem fer. Nosaltres garantim una alimentació, ens hem compromès a garantir una alimentació a tota aquesta precarietat social que tenim. I llavors ens van decidir, doncs, hem de conscienciar a la societat de que també és cosa seva. I com no hi ha res més que ens agradi a nosaltres que ens diguin hem de col·laborar tots cap allà. I realment som un país hipersolidari. És que les respostes sempre són tan positives amb tot, no amb el Gran Recapte, amb tot. I llavors, clar, jo crec que juguem amb avantatge. Sempre ho dic. Dic que els catalans juguem amb avantatge perquè de seguida ens hi posem.
Només... El Gran Recapte quan va començar? Farà
9 anys. Aquesta és la novena edició.
I adueixo que el primer any devia ser en punts més puntuals, no?
Petitíssima. Va ser petit. Vam recollir 500 tones. Me'n recordo.
El primer any, 500 tones.
Amb
uns punts, i a partir d'aquí, l'any següent ja es va multiplicar, no?
Sí, sí, va ser un creixement exponencial, ja et dic. De 500 hem passat a 4.000, doncs pues fes el càlcul. No, no fem càlcul.
No fem càlcul, no fem càlcul. Que si no...
no fem càlcul, sisplau, que avui no estem per càlculs.
Que si no ens perdrem. Però avui en dia...
Renyaran. Anem a qualsevol... D'on vas tan desinformada?
Anem a qualsevol supermercat i veiem gent de gran recapte, no? Aquí sí. Cap de setmana.
Sí, sí,
és que
pràcticament
està per tot Catalunya, tots els supermercats de Catalunya. Jo vagi a Badalona, vagi a Barcelona...
O... 2.500 punts de recollida, que es diuen ràpid, eh?
Uh-huh.
2.500 punts de recollida, és una bestiesa. És que m'espanto jo mateixa, vull dir... Penso, mare de Déu, 2.500...
El que m'espera, les properes setmanes.
No,
no,
el que m'espera, no.
El que els espera els voluntaris que s'han de classificar.
Tothom, tot, això és un equip. Això, el gran recapte no és nostre, sempre ho diem. Ja no és nostre, ja ens l'han...
A part, la gent va a col·laborar amb il·lusió, amb família, no?
Amb família,
tothom
clar.
Es fa fotos també per l'Instagram, és com una cosa, no? Que
sí,
et sents orgullós de col·laborar al gran recapte. No?
Me n'alegro moltíssim, moltíssim, però ja dic, no és nostre el gran recapte, ja ha marxat des de la societat.
Uh-huh.
Ja ens ho demanaria, si no ho féssim, què passaria? Bueno, és que ens perdríem, aquesta època és molt dolenta, per nosaltres.
Abans de passar la tertúlia, anem a recordar també on va aquest menjar després. Què es fa amb aquest menjar?
Aquest menjar es reparteix a les... 250 institucions benèfiques que tenim homologades, vol dir estudiades i aprovades, i fiscalitzades, diguem-ho així, pels serveis socials dels ajuntaments, que el recullen del banc i se l'emporten als seus punts de distribució. En allà van les persones que estan autoritzades a rebre'l. Això es fa a través d'un sistema informàtic que controla les entrades dels aliments del banc, tant els del gran recapte com els de la indústria, normal, habitual de tot l'any, i surt distribuït d'acord al perfil de les entitats benèfiques. O sigui, si una entitat és un centre de nadons, doncs sortirà... Que els sortirà llet infantils, la llet 1, la llet 2, la llet 3, els potitos, els iogurts de mi bebé, del no sé què... Que és un menjador del Raval, que té tot tipus, més aviat adults, rebrà un altre tipus completament diferent d'aliments. Completament. Per guisar, per ser cuinats, i més a l'engròs. No serà tant al detall, sinó que serà més a l'engròs.
De part de la distribució també hi ha aquesta tasca, no? Saber distribuir el que necessita cada associació.
Sí, però això ja hem aconseguit, que ens ha costat molt. És el segon programa informàtic amb el que estem treballant, que té la seva tela, però que inclou, així ens permet no equivocar-nos, perquè si no, no faríem potser una distribució justa. En canvi, el sistema informàtic fa una distribució justa i equilibrada i gratuïta a tots els beneficiaris.
Gran recapte, aquest cap de setmana, ara tornarem a recordar què és el que cal comprar, perquè aquells es facin la llista d'anar a comprar el cap de setmana, facin la llista del que ells necessiten per comprar la setmana que ve i també el que necessitaran per al gran recapte. Però abans, una darrera pregunta. Aquest cap de setmana és quan veiem els voluntaris. Jo en alguna ocasió he entrat al meu supermercat i he vist també persones, no ara, sinó en altres moments de l'any, fent una mica com una campanya semblant al gran recapte, però que no és. No sé si això ho han detectat.
Sí. Sí, sí, perquè també hi ha iniciatives d'altres entitats que fan els seus recaptes, que són molt legítims. Vull dir, el gran recapte és del Banc dels Aliments, i hi ha altres recaptes que són tan vàlids com els nostres. El que no tenen de dir, que no poden fer, és dir que anomenar-lo gran recapte perquè és un tema dels bancs d'aliments, que no som nosaltres sols.
El gran recapte, anem a recordar, per ser voluntari... Calen persones, sobretot al Baix Llobregat, a aquesta hora. Encara hi ha temps. Ho poden fer també a prop de casa, però on hi ha mancances, al Baix Llobregat. Com poden ser voluntaris els oients que vulguin participar aquest cap de setmana?
Pues obren la web del Banc dels Aliments, la pestanya granrecapte.com, i llavors trobaran una pestanya que també posa apuntar-se a voluntaris, et surten els punts de recollida, te'n vas als que veus que manquen o que tu vols, perquè els busques persones, està classificat, em sembla que per còdics postals, i llavors tu busques el punt que et sembla bé, que et pot anar bé.
I estàs unes horetes.
Allà. Un torn de 4 hores, supervisat per un coordinador.
4 hores agafant menjar a nivell solidari. La web és www.bandelsaliments.org, www.bandelsaliments.org. I ara apuntin el que necessiten la setmana que ve, si han de comprar iogurts, el que calgui, però també el que cal per banda dels aliments. El que és més urgent, oli, sobretot, no? Què
oli,
més?
Llet. Verdures i llegums cuites en pots de vidre i conserves de peix, que són d'alt valor proteic.
Oli, conserves de peix, que són sardines, tonyina...
Exactament.
I després conserves no, que siguin en pot, no...
No en sec.
No en sec. Diem. Doncs ha quedat claríssim, Roser Brutau, presidenta del Banc dels Aliments. No se'n vagi, que anem a donar pas a la tertúlia, perquè els col·laboradors també puguin dir la seva i parlar sobre el Banc dels Aliments, d'acord?
Ells són els imprescindibles.
Avui ja sabem com atacar el càncer.
Hi ha dos claus fonamentals amb el camp cardiovascular, la ciència i l'educació.
La medicina i la cirurgia fetal permeten salvar la vida de milers de nens abans de que neixin.
A la Fundació Bancària La Caixa impulsem aquests i altres projectes per millorar la salut de tothom. Obra social La Caixa, l'ànima de La Caixa.
Doncs anem a donar pas al Salvador Aragonès. Ell és periodista, excap d'Europa Press a Catalunya. Salvador, bon vespre.
Bon vespre.
A l'Anna Plans, directora de comunicació. Anna, bon vespre també.
Bon vespre.
I a la Maria del Pozo, advocada, diplomant en gestió i habilitats directives, entitats socials, per la Universitat de Vic, Universitat Catalunya Central. Mireia, bon vespre també.
Molt bona nit a tothom.
Col·laboreu aquest cap de setmana amb el Banc dels Aliments, vosaltres, amb el Gran Recapte?
Sí, naturalment.
I tant.
Cada any. Jo ja fa 6 anys.
Que expliqui com és una experiència de col·laborar aquest cap de setmana amb el Banc dels Aliments, amb el Gran Recapte. L'Anna, per exemple, ens explicarà això d'Instagram. És que es multiplica el nombre de persones que es fa la foto, no?
Bueno, això
amb el peto de color blau.
Influencer en positiu, no? Exacte. I a més, el que dèiem, que reuneix famílies, perquè, per exemple, el meu fill petit està amb l'àvia, no només amb els pares, avis, tiets, vull dir, realment és molt maco, no?, viure-ho en família.
Clar, reuneix famílies i reuneix amics. Jo porto molts anys col·laborant amb el Banc dels Aliments. Tot s'ha de dir que és el meu banc preferit. Sí. Sí, sens dubte. Ara, també és cert que, per una banda, dic que és el meu banc preferit i per l'altra m'estimaria més que no existís. Mm-hmm. O que algun dia doncs, puguem arribar a que no calgui. Però bé, felicito la iniciativa d'aquests fa 30 anys, d'aquests 9 anys del Gran Recapte. I realment la societat catalana ens hi aboquem molt. O sigui, el que estava dient la Roser, que cada any hi ha més gent... Jo, quan vaig començar fa 6 anys, doncs es feien alguns supermercats.
Sí, sí,
però
sí.
Avui en dia, per
en
sort...
Tot, tots.
A tots. Sí. O sigui, o pràcticament a tots. Però vagis al supermercat que hi vagis, hi ha a l'entrada el Gran Recapte. Ja no us dic
vagis
res.
Vagis a la porta, que vagis al supermercat que vagis. Perquè és el fort, no?
Clar.
El meu supermercat té 3 entrades i a les 3 hi ha gent del Gran Recapte.
Sí, bueno, sí, sí. És fantàstic.
I tant. No, molt bé, molt bé.
Home, mira, nosaltres... Bueno, dic nosaltres perquè el que em vaig estar dedicant durant uns quants anys a fer era que, bueno, diversos amics, diversa gent, sabia que a mi m'agradava molt el tema del Gran Recapte, d'ajudar, i es posaven en contacte cada any per, bueno, que coordinés una mica i anar tots plegats. I aleshores, clar, ja va arribar un moment que ja eren més de 50 persones i va ser quan em vaig posar en contacte directament amb el Banc dels Aliments i vaig dir, escolteu, per anar tots junts en un mateix lloc, o sigui, un punt de Catalunya on necessiteu moltes, moltes persones. I aleshores ens van dir que el punt on es necessitava més gent perquè tenen més torns de l'habitual és en el Corte Inglés de Plaça Catalunya, perquè com que tenen més horari obert que un supermercat normal... Bueno, ara ha canviat la normativa amb el dels canvis horaris, la reforma horària, però tenien més horari que la resta de supermercats, doncs calia molta més gent. Doncs vam començar sent uns 50 i pico i els darrers anys ja eren més de 100 persones. 100 persones que, aleshores, en aquí... Una cosa que trobo molt important i de cara a les diverses entitats socials quan fan doncs, actes d'aquests solidaris és el fet de treballar en equip, de que la gent pugui anar amb els seus equips, perquè això arriba a donar aquest clima de festa. Tots sabem que això no és cap festa.
No.
Tots sabem que aquí hi ha una necessitat molt gran de persones sumament necessitades, perquè és que estem parlant de menjar, que és un dret bàsic, és fonamental, si no el ser humà no pot viure. Però si anem tots en grup, en comunitat, amb gent que coneixem, amb el veí, amb l'amic, amb els companys de la feina, estàs creant uns vincles, que allò és espectacular, o sigui, la gent t'ho demana any rere any, vinga, anem tots junts. I aleshores, amb el tema d'Instagram o de les xarxes socials, això l'Anna em pot parlar, que és l'experta, però jo sí que recordo quan vam començar fa anys, parlo d'aquests 6 anys, sí, no? Sí. Que els deia, poseu el tema de Gran Recapte, Gran Recapte a tot arreu, perquè arribi a més gent, perquè no era conegut per tothom, a vegades t'arribava algú, però això exactament què és i què recolliu i per què és? Jo el que puc dir quan ara preguntaves, hi ha altres llocs que recullen menjar? He visitat les instal·lacions del Banc dels Aliments diverses vegades i és espectacular com treballen. O sigui, allà teniu una logística que és d'empresa. O sigui, realment es treballa molt i molt bé i és fiable.
Jo el que volia dir, sí, una mica... És que jo m'he quedat amb la dada aquesta, no? De que es fa un 25% en un cap de setmana.
És brutal, aquí, de cada any,
És brutal, però clar, si ho miro des d'una altra perspectiva, pensar que ens bolquem de forma extraordinària doncs, amb el Gran Recapte, la Marató, però amb el dia a dia, de vegades, doncs, ens desinflem, no? I a mi m'encantaria doncs, que realment... Clar, tot això és un impacte, ens fa sentir molt bé, ens unim, però després què passa amb el dia a dia, no? Que es fa des del món de l'educació, no? I m'agradaria doncs, que la Rosa ens expliqués una miqueta doncs, a veure doncs, com es pot conscienciar, no? Quin treball fan a les escoles, no? I que és molt important arribar en aquest dia a dia, perquè, de fet, penso que aquí encara fallem molt. De fet, amb tot el tema de voluntariat, estava ara mirant un estudi doncs, que a nivell estatal, no sé, a nivell de Catalunya, que sí que som més voluntari, hi ha més voluntariat que abans, però que encara estem molt per sota de la mitja europea. I també és quelcom que... I és curiós que som més voluntàries amb coses doncs, externes, de fora, la fam, doncs, el Tercer Món, per exemple, no? Que és fantàstic també, no? Però que en coses de casa queda una miqueta, doncs, vull dir, no
som... Que no veiem la realitat també
no
que ens envolta.
No, o amb coses així excepcionals també, no? I llavors aquest punt de dir, bueno, és algo excepcional perquè jo em sento molt bé en aquell moment de que ja he fet la coseta, tal, o realment... No? Vull dir, vull anar més enllà, vull treballar el dia a dia, conscienciar amb el malbaratament, perquè ens passa a les cases, no? Vull dir, o per exemple, amb el tema de les dietes, no? Estem fent dietes, estem llançant menjar, no? I aquí penso que amb el tema d'educació m'agradaria, Rosa, doncs que ens instruïssis una miqueta.
M'has preguntat quasi 4 coses diferents. Per la mia.
Sí. No es preocupi, que anirem un per un. La primera és, que li podem preguntar el primer?
Que si es fa alguna cosa amb les escoles.
Amb l'educació.
Escoles, oi?
Sí, 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 el Banc dels Aliments, veient... mirant a la societat va pensar que era important que tant com nosaltres vèiem que ens teníem de consciència del fet de que existia malbaratament alimentari, era molt important que reproduíssim aquesta inquietud a les escoles i es va crear el programa Escoles, tal com li diem, que està format per un equip de voluntaris que dona xerrades a les escoles, els hi explica molt bé el que és el malbaratament, la pobresa que tenim, com hem de lluitar contra el malbaratament, com ens hem de conscienciar, i després, què passa? Que els agrada fer una mini aportació als nois de les escoles, però venen al banc, visiten el banc d'aliments, o sigui, veuen el que és un punt logístic de distribució d'aliments que entren de forma gratuïta i surten de forma gratuïta, sense passar per cap caixa del súper, I llavors els hi muntem una activitat de classificació amb ells, com si fessin una classificació del Gran Recapte.
Sí.
Tutorats, perquè segons... et poden venir de batxillerat, però et poden venir d'ESO. I llavors has de tenir uns tutors que vigilin que no es facin mal, perquè hi ha màquines i, com diu la Mireia, és una plataforma logística. Per tant, hi ha maquinària pesada. I, bueno... surten encantats, feliços, repeteixen cada any i ja les tenim fidelitzades. Vull dir, ja és un departament que va sol i que cada any augmenta el nombre d'escoles que s'apunten. O sigui, tenim pues, un equip de formació.
Mm-hmm.
La segona... Crec que és una gran tasca.
La segona pregunta era sobre la col·laboració durant tot l'any, no?
Mm-hmm.
Que és, quan és una quarta part del que recull anualment.
Bé, això... Això va així, o sigui, si tu fas una crida... Doncs
I no hem pensat de fer un gran recapte a l'estiu, per exemple? Seria viable o és molt per les dates també?
Fan diverses campanyes, eh? Fan això, també
no
la de la llet.
Es pot abusar de les campanyes perquè el...
Si no s'acaba tothom acostumant i... No?
Sí, no.
Jo, és com les ofertes als comerç, que sempre estem de rebaixes al final, ja, no? Black Friday, rebaixes, i ja no...
Tant de fets... No, el que s'ha muntat per l'estiu és la Fam no fa vacances, que és una, bueno, una vehiculació d'inquietuds particulars, perquè no és el banc que organitza, sinó que el banc ajuda a que les associacions, entitats, colònies d'estiu, el que sigui, agrupació, de qualsevol tipus, qualsevol iniciativa privada pugui muntar un mini gran recapte i portar-ho a l'entitat benèfica que tingui més a la vora.
Mm-hmm.
Llavors això ja no produeix un problema logístic, sinó que és de proximitat i fa pues, que continuïn rebent aliments les entitats que a l'estiu la necessiten i que hi ha una baixada important d'aliments també a l'estiu, és clar.
Ens queda alguna pregunta o que estan totes, ja no?
Seguim.
Salvador Aragonès, que encara n'hem escoltat.
No
ha passat mitja hora de començar el programa i encara n'hem escoltat.
No, bueno, jo, a més, veig que el temps passa i que es queda curt.
He posat una mica, jo.
No, per absolut.
Jo diria que... bueno, una vegada vaig estar repartint aliments directament a la gent pobra, no? I vaig veure una senyora que uns 30 i pico, 40 anys, que li vaig donar dos paquets, dos capses, diríem, en fi, capses d'un metro per mig metro, no?, més o menys, d'aliments. I vaig veure com se les carregava. I dic, escolti, això pesa molt, no? I es gira i em diu, pesa más, perquè era la Amèrica Llatina, diu, pesa más no tener alimentos para mis hijos.
Mm-hmm.
O sigui, són aquelles coses que dius, pah, quina lliçó t'acaben de donar, no?
Sí.
Per altra banda, jo diria el tema de les escoles, que fa molt bé d'anar al banc dels aliments i tal, però jo penso que les escoles no tenen la sensació de que hi ha tanta pobresa. Llavors jo suggeriria que de tant en tant, una vegada a l'any, doncs els joves o els que fan l'ESO i el batxillerat visitessin...
Entitats socials...
No, la pobresa directament,
sí.
I els pobres.
Sí.
I que distribuïssin aliments directament als pobres.
Veiessin a les famílies, no?
Veiessin a les famílies i parlessin
es comparin també
al
que té
ells. I no que les vegessin, deixessin el paquet i serveixin. No. Allí i parlar quins són els seus problemes.
Mm-hmm.
I un se quedaria esgarrifat.
Cada vegada des de l'escola cristiana i també algunes escoles concertades han entrat a fer un pla del tema aquest d'educació que és amb el tema de la pobresa, per apropar en aquesta realitat, ja que la crisi ha deixat a tanta gent de classe mitja i l'ha portat a la pobresa, doncs des de tan concertada com escola cristiana, la pública no sé si s'hi ha adherit, però sí que l'escola cristiana van ser els primers a fer... Sí.
Salvador, està molt bé el que dius.
Van apuntar...
I parlar. M'agrada molt el que has dit. No només anar i deixar els aliments, sinó realment perquè la dignitat de la persona és reconèixer l'altre, no? Parlar, tocar el tema.
Tocar el tema. Aquella senyora desdentegada que... Allò... amb aquells vestits, diríem, que són pràcticament per tirar-los, no?, i donar-los un altre vestit. O aquell senyor que està, doncs, bueno, fatal i que quasi no es pot moure, etc. O sigui, totes aquestes coses, però aquell que expliqui, no?, perquè és un bé per a aquesta gent poder-se explicar el que li passa.
Mm-hmm.
I poder-se explicar, doncs, sobretot amb gent molt jove. I sempre rep més...
Sí,
sí.
Puc explicar una cosa després?
Que no el que rep, no? O sigui, que surts d'allí, diríem, una mica edificat, no? Dius, carai, tu he fet una obra bona i escolta'm aquell senyor de les teses i tal, etc. Jo vaig aprendre això de petit, tot sigui dit, de l'escola cristiana. Vaig aprendre de petit i llavors d'anar a visitar els malalts i visitar allà el Somorrostro i totes aquestes
coses,
Montjuïc i tal. I, bueno, a mi em va anar molt bé, eh? Aquelles barraques que hi havia allí i tal, i anava a visitar, i sentar-se allí en un puesto amb una caixa de no sé què i tal, allò era el banc, el sofà, diríem, no? I parlar. Llavors, a mi sembla que això dona molt de consciència a les persones. A mi m'ha quedat per tota la vida, això, no? I sempre que hi puc, doncs, faig una actitud d'aquest tipus perquè penso que és molt alliçonador personalment, no? Dius, mira, gent que pateix, doncs jo comparteixo una mica aquest patiment, no?
Volia explicar, si
ara li diuen, ara li diuen pobresa de companyia.
Sí.
És que Anna i sí. A Roser, sí. Una pregunta també?
No, només una cosa és que vull explicar, compartir una experiència personal que vaig tenir l'any passat amb el meu fill, ara té 15 anys, l'any passat tenia 14 i jo pensava, vull que faci alguna cosa doncs, de voluntariat, però clar, tenen una edat doncs, una miqueta, sí que a vegades van a portar aliments, tal, però llavors parlava amb un professor meu de València, de neurociència, que havia estat a Nova York, i vaig dir, es que quiero hacer algo y no sé qué hacer. Diu, pues, Anna, coges un carro, haces un termo de chocolate, café con leche, sal, galletas, sal a Barcelona i ve a veure pobres con tu hijo. I vaig pensar, això no ho faré ni de broma. Però quan va arribar els dies abans, el dia abans de Nadal, vaig dir, saps què, Joan, com que ell fa cookies, que les fa ell, ens n'anem. Perquè, de fet, ens vam agafar el carro i, clar, no ens vam... La gent em deia, on vas? Tal, dic, home, tranquils, que no aniré. Vaig a fer una prova, un experiment, i veurem l'any que ve. Sí. I, de fet, me'n vaig donar compte, bueno, vam començar a caminar i, pues, bueno, ens assentàvem, parlàvem, xerràvem... vam recollir un munt d'històries realment impactants, no? I realment, doncs, compartíem les galetes, una mica de xocolata, cafè amb llet, tal. Però que realment, que les persones sentin mirades, sí. És la dignitat.
Sí. És la dignitat.
Per sobre de tot. Correcte. Va ser una experiència, per això ara he comentat això, és que, sí. Veritablement, vull dir que... No hi ha paraules, no? Perquè les persones el que necessiten és sentir-se reconegudes.
Exacte.
Les passem pel costat de les persones i no les reconeixem.
I això és la dignitat, o sigui, és ajudar a que les persones visquin una vida digna.
Sí, sí, sí.
És ajudar a dignitat, que no és tota, però bueno, una part.
Bueno.
Sí, això és el que demanen, perdona, demanen moltes vegades aquestes persones que estan al carrer demanant, per exemple, els de la Fundació Arrels, que van fer una campanya que era amb el got demanant, sempre sí. Que algú demana, doncs té el got. I el que et diuen aquestes persones sense sostre, els que viuen al carrer, el que et diuen és que la gent no els mira als ulls. Que aquell que passa pel costat i s'atreveix a mirar-los... bueno, un tant per cent molt, molt alt, que no els miren als ulls. El moment que algú l'està mirant als ulls, en aquell moment l'estàs tractant de persona, l'estàs tractant de tu a tu, l'estàs tractant per igual. I per una altra banda, el tema de la pobresa que parlaves, no? Dels vestits, del tema del somorrostro d'aquella època, abans sí que realment hi havia aquesta pobresa tan marcada, que avui també, però avui en dia trobo que hi ha una altra pobresa, no aquesta pobresa,
no?
Exacta, no aquesta pobresa cronificada, sinó la nova pobresa, i a part dels treballadors pobres i de les dones, que és el nou rostre, sinó aquestes persones que eren de la classe mitja, enginyers, el que sigui, que s'han quedat sense feina, que porten més de 2 anys a l'atur, que no poden pagar absolutament res i que els trobes als menjadors socials. Aquesta és la pobresa, que és el que un dia comentàvem també amb la Rosella, explicava, aneu a les carnisseries, per exemple, al barri de l'Eixample, no parlo d'altres barris, però...
O fins i tot hem vist persones que estan rebuscant els companys.
Sí, sí,
i són persones que tampoc es veuen amb una aparència física com
és si la pobresa, la pobresa invisible.
Gran, de 70 anys. Clar, que potser sí, dona tot el que té el seu fill, que es queda sense feina, que té nets.
Clar, clar, no? Però tu imagina't, Quim, si fins ara teníem aquesta visió de la pobresa, i avui en dia parlo del barri de l'Eixample, perquè està situat enmig de Barcelona, vull dir que hi ha arribat fins a aquest punt que vas a qualsevol carnisseria i si parles amb les carnisseres o carnissers et diuen que les senyores de tercera edat van, però no una o dos, van moltes a demanar. T'ha sobrat alguna cosa? És que és pel gosset, és pel gatet? No. Ja. No és pel gosset ni pel gatet, és per elles. Perquè aquestes senyores eren clientes de sempre, eren gent pues, normal, bueno, normal. I s'han trobat, doncs, amb el que ara estaves dient tu, per exemple, que el fill s'ha quedat sense feina, que les escoles, tot plegat, doncs, bueno, moltes famílies estan subsistint amb la pensió de l'avi o de l'àvia. O aquestes persones pues, que s'han quedat sense feina i que han d'anar a menjadors socials. El menjador social que hi ha just a sota de Francesc Macià doncs està de gom a gom i van haver d'augmentar les places. Tots. I molta gent no pensa que sota de Francesc Macià hi hagi un menjador social. ho dic de cara a fer-nos la idea de quants menjadors socials hi han, de que tenim els DISA, s'han fet els DISA, sí. Que és els centres de distribució d'aliments, això es va fer amb Càritas. O sigui,
i Creu Roja.
Clar, sí. Creu Roja, que és supermercats, que la gent que no té els mitjans suficients pot anar, però pot anar d'una manera digna. Sense que...
Amb el carret de la compra.
Exacte, amb el carret de la compra. Aleshores, aquí també és una altra manera de dignificar.
És la nova política que tenim ara, d'intentar que s'ajuntin les entitats benèfiques que tenim perquè creïn, perquè puguin crear un centre de distribució d'aliments i que la gent que va allà tingui aquesta dignitat de dir vull l'oli, la llet, el no sé què...
Que no es trobi el paquet tancat, ja.
Que no et donin el lot, el lot aquell... Sí. Que és el que es repartia abans.
Perquè, Roser...
Hi ha una cosa que penso dir com a... Després d'haver parlat de tantes tones, no?, d'aliments, i dius, escolta'm, i encara hi ha pobresa, no?
Que hi ha molts pobres, no?
És a dir, llavors jo... La meva pregunta és... fins quan es necessitaria, diríem, per cobrir... una gran part de... Bueno,
T'ho diré. Nosaltres només cobrim, el banc dels aliments, el 27% del total de la dieta dels beneficiaris.
Sí, que cal encara gairebé un 73%.
I et dic, per això em renyaran avui, perquè de xifres anem servits. I aquestes me les sé, les tinc clavades.
Mm-hmm. Sí, és molt fort, això.
Perquè, Roser, el gran recapte va començar en plena crisi econòmica.
Sí. Sí, sí,
en principi la crisi l'hem deixat enrere, però és que continuen havent persones que ho passen molt malament. És que jo no es veu amb tant.
Ha deixat cua, la crisi.
Des de termes econòmics de la macroeconomia, economia mundial, sí que és cert que estem sortint de la crisi. A nivell del ciutadà, de la persona, no hem sortit de la crisi, ni molt menys. Les conseqüències les arrosseguem i porten cua.
I continuen havent persones molt necessitades.
I que treballen.
Que cobren. És impossible que puguin mantenir.
Clar, després el lloguer puja, s'ha pujat molt el lloguer, i és aquell lloguer s'ha de treure d'algun lloc, del menjar. No?
Nosaltres només ajudem a pal·liar, ja no diré, la fam, perquè no és la fam, sinó la factura global o el pressupost total d'una família, perquè és que no s'arriba. Mm-hmm. Amb 500 euros, 600 euros, què vols que arribi una família amb dos fills i un lloguer i una aigua i una llum? Impossible. Mm-hmm. És impossible.
Hashtag.
Quin hashtag?
Tones de voluntat, a tope.
Ah, sí.
Tones de voluntat, eh? Hashtag.
Doncs apuntarem aquest hashtag per aquest cap de setmana, per Twitter,
sí, per
i sobretot
favor,
per Instagram.
Estic apuntant.
Tones de voluntat.
Tones de voluntat. L'eslògan triat aquest any ens va costar molt perquè era molt modern i dèiem, vols dir que ho entendrem, això?
Doncs queda... Que després repassarem el que es necessita abans d'acabar el programa, per si encara hi ha gent que no ho ha apuntat del principi. Passem a altres notícies, i hi ha una que la podríem lligar una mica, i és que el rebut de la llum anual mitjà per l'any que ve pujarà un 10%. Aquest any es calcula que pujaran uns 80 euros a l'any 2017. Aquest augment es creu que, ho diuen que és perquè està baixant la quantitat d'aigua als pantans, i això fa que augmenti el preu de llum. Però clar, estem parlant, puja el lloguer, la llum puja un 10%. És que és un 10%. És molt.
Jo ho trobo indignant. Sí, de clau, ho trobo indignant.
Sí, la paraula clau.
És indignant, i per una altra banda, no és proporcional. O sigui, no és proporcional que vagin pujant aquests serveis, que d'altra banda són serveis bàsics.
Mm-hmm. I a més ara que comença el fred, clar, que...
Aquí ve, què hem de deixar? O sigui, jo pregunto, no ho sé, jo em pregunto, què hem de permetre que passi com l'any passat, que es va morir gent? Com una senyora gran que va morir per pobresa energètica.
Sí,
que hem de tornar a això? És que a mi m'indigna. I no entenc aquestes pujades d'aquests serveis quan després els sous no pugen, però com volen que es pagui? O les pensions que baixen?
És que per la llum sempre puja quan més es necessita.
Ara l'hivern.
El que dèiem, sí.
Que és
però mira, si estava parlant la Roser de que estan demanant des de fa uns anys les llegums i les verdures cuites. En canvi, abans les portàvem com tota la vida. Perquè...
I en pare és per també per fer la cuina?
Clar, és per això, és per la pobresa energètica.
Uh-huh. Una hora de coure les llenties, clar, tu saps el que val? Però si ja està claríssim. Uh-huh. Si els hi dones cuites, és tot un estalvi.
Però per altra banda, i al vespre vaig veure per primera vegada la televisió, no l'havia vist, potser ja funciona de fa dies, vaig veure un anunci d'una companyia elèctrica que deien que aquella gent que no pugui pagar o que no els hi vagi bé, que es posin en contacte, però aleshores, quan deien com funcionava, ha d'anar també via serveis socials. Uh-huh. Aleshores, hi ha gent a vegades que per...
Que els hi costa.
Sí. Mm-hmm. Sí, gent gran que no està assessorada o gent de fora.
Jo he de dir una cosa que bueno, dius, la gent està contra les elèctriques i, bueno, i que, però és veritat que no hi ha aigua aquest any.
Sí, sí.
Veure, no,
el preu del petroli també està augmentant.
I això, i això vol dir, i això vol dir, i això vol dir que evidentment el preu de la de la producció elèctrica augmenta.
Sí, sí.
No el de la distribució, però sí el de la producció.
Sí, però s'ha derogat una...
I llavors és en aquests casos cal dir qui té que pagar la factura.
Clar.
del que no pot arribar. La té que pagar l'elèctrica o la té que pagar les polítiques socials dels diferents governs i administracions.
Jo crec que va per aquí. Jo ho tinc clar.
Totalment.
Clar. Sí.
Perquè, és clar, la factura la poden pagar les elèctriques, perquè si no s'ensorren.
Sí, sí. Sí, però el que tampoc pot ser és que sempre paguem a la gent de peu, els que cada dia anem a treballar i cobrem uns sous bàsics i ens hem d'esforçar per tot.
Jo m'aniria més enrere, jo m'aniria a les polítiques d'estalvi energètic d'altres energies alternatives.
També.
I que s'han derogat lleis contra i no han facilitat les energies fotovoltaiques quan tenim el sol que tenim i una sèrie de coses que... Això jo crec que és més gran. Sí. Va més enrere, ja.
Sí, 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 sí.
I els impostos també que es paguen amb el rebut de llum, no? Que ja ho veus que la meitat són impostos.
Clar.
No? Sí. Que dic, quan sí. Veus aquest gràfic, diu, a veure, estic pagant llum i pesa aquest formatxet.
L'aigua igual, és un desglosser d'impostos. Sí. Això va la gent, això va l'ACA, això va no sé què, això... És mare de Déu.
És que anem pagant impostos per totes bandes.
Però al final ho paguen...
Vamos, les energies encara no tenim consciència de que hem de canviar el xip de l'energia.
Sí, sí.
Vera, jo tinc un concepte de la sostenibilitat diferent i llavors trobo que ens tindríem de moure d'una altra manera.
Sí, sí.
Més coses, més notícies. A l'octubre ha baixat les vendes minoristes un 4% a Catalunya, amb especial impacte amb la roba i els complements, que ha caigut un 10%. Són dades que s'han donat a conèixer aquesta setmana, segons l'Institut d'Estadística. Els experts diuen que està per la situació política a nivell espanyol. Ha baixat, però no tant com ha baixat aquí a Catalunya. Tot i així hem de dir que el Black Friday, el famós Black Friday, va anar bé. Va anar bé. I van recuperar coses.
Havia molt Black Friday, però més dies, no? Dius, sí, és que porto ja dues setmanes.
Aquesta setmana hem tingut el Cyber Monday. Aquesta setmana ha estat el Cyber Monday.
I el Giving Tuesday.
També. A nivell solidari.
La nit del comerç.
Sí, exacte.
Mm-hmm. Ara arriba la nit, és veritat, ara arriba.
Mare de Déu, com anem.
Són masses dies.
Bueno, el que deia la Roser, campanya rere campanya, aleshores cada dia ens estan posant alguna cosa, però fixeu-vos, aneu caminant i a tot arreu encara posa Black Friday.
Perquè han fet la setmana.
Clar, han fet la setmana i alguns, com deia l'Anna, les dues setmanes. També és cert que hi ha hagut molts que no han entrat amb això.
Sí. N'hi ha que posen coses de temporades passades, també.
Sí.
També hi ha alguns que posen
preus. Això en parlarem ara després del gener, que farem un programa especial de rebaixes.
Exacte.
I ho explicarem, perquè clar, és que les rebaixes eren després, quan acabava la temporada de Nadal, el que no venien es baixava de preu, però sí. És que és al revés. Abans de començar la campanya de Nadal ja baixa el preu del que s'ha de vendre després del Nadal. Això és un canvi també de paradigma pel comerç. És diferent, sí. No?
Home, tu has donat aquesta dada d'un 4%, crec
un
que deies.
Un 4% ha caigut al voltant a nivell de Catalunya, un 1% a nivell estatal.
Clar, la setmana passada, per exemple, la Isabel...
Pensa que amb roba i complements la caiguda ha estat d'un 2%, eh?
Perquè, clar, la Isabel Pallejà, que és agent comercial, la setmana passada ens estava donant xifres d'aquí a Barcelona que havia caigut un 30%. Uh-huh. Un 30%, sí, però en tema de bolsos i maletes.
Complements, que és apenas
que... Complements. Però, clar, bolsos, per exemple, és una cosa que normalment té molta sortida, tant les dones, doncs, potser s'estimen més gastant això que en un altre producte, doncs una caiguda d'un 30, els botiguers estaven desesperats. I aquí a Barcelona deien que era per al tema polític.
Que és la conseqüència, si no venen no poden pagar el sou.
Primer van notar a l'estiu, quan va haver lo de l'atemptat. Sí,
clar, és que també hi ha lo de
l'entrada. Va afectar, però després, al cap d'un mes, ja al setembre ja tot va anar remuntant. Però ara, bueno, doncs la inestabilitat aquesta, doncs la gent, no sé si ho guarda pel Nadal o
també
guarda pel després.
També hi ha menys turistes, que fa que comprin menys. Vull dir, és que és com el peix que es mossega la cua tot, no? És el sistema que tenim i que tot va donant voltes. Quan falla un element, doncs acaba afectant a tota la resta.
Sí.
I ja per acabar, un últim tema, els taxis estan en peu de guerra. Ahir dimecres es va convocar una vaga de 24 hores. És per l'aparició d'aquestes noves aplicacions, de Cabify i d'Uber. No sé com ho veieu, perquè són aplicacions que també han vingut per quedar-se, en principi, a nivell internacional. Estan a tot arreu. Jo vaig agafar un Uber quan vaig estar fa poc a Berlín i... Vull dir, clar, és que on arriba, no, el moment...
Jo he agafat Cabify... I escolta, m'ha encantat. He estat encantada, no té res a veure. És cert que després...
Jo em negava, però la meva filla em va...
Clar, a mi també, jo...
El servei és més econòmic i el servei és millor.
Clar, exactament, un dia m'ho van trucar...
Em sap que els taxistes, que ens estiguin escoltant ara...
Sí.
Però, clar, els joves, que han sigut una miqueta els que... No,
els propulsors.
Estem davant d'una nova revolució. Amb tota revolució industrial afecta persones. No?
A mi em sap greu de cara als taxistes, perquè és com a tot en la vida, a tot arreu hi ha de tot. Hi ha persones realment molt professionals.
I que han estalviat molts diners per poder-se comprar una llicència, que ara és aquest problema. No?
Exacte, i ho entenc, i en això estic totalment al costat d'ells. Però després hi ha un petit sector... dins dels taxistes, que els hi fa molt mal, que són aquests taxistes, doncs, que porten el taxi completament deixat, que fa una pudor, doncs ho sento, però és que és insuportable, i que és que els hi dius on vas i és que pràcticament no t'entenen, em sap molt de greu, però això és així. Aleshores, a mi que m'atengui qui vulgui, sempre i quan m'entengui i em porti on s'ha de portar. Però si li tinc que anar dient jo com ho ha d'apuntar allà a la maquineta, doncs home... clar, quan vaig veure allò del Cabify, doncs vaig al·lucinar i vaig dir, això és fantàstic. Sí. Em porten de porta a porta, tinc l'aigua, tot és... O sigui, és com si t'estigués un xofer.
Wi-Fi, que pels joves és molt important, això.
Ja escolteu, de debò, que per sort tenim taxistes fantàstics.
Pots carregar el mòbil, també.
Totes les evolucions, diríem, tècniques i tecnològiques... també l'ha arribat al sector del taxi, que s'ha de...
reinventar o adaptar.
S'ha de reinventar i s'ha d'adaptar a les noves circumstàncies, el taxi.
O modernitzar. Això, reinventar, modernitzar. Per exemple, sap molt de greu, una cosa, sap molt de greu quan tu estàs en un taxi, allà hi ha un atasco, això passa molt, i que allò va pujant, va pujant, va pujant, ja ho sé, ens passa a tots, això és gasolina, vull dir que si un conduís el mateix també li passaria, però en canvi, quan ho contractes amb una d'aquestes noves companyies, és igual al que hi hagi.
És el trajecte.
És el trajecte.
Sí, el trajecte.
Exacte.
Sí, per quilòmetres, sí.
Clar.
Sí, però tampoc paguen tants impostos, tampoc paguen tant... No. És a dir, el tema s'ha de reconvertir, el sector del taxi. Llavors...
I s'ha de legislar, també.
Aquí ve, s'ha de legislar, i han d'anar tots igual, perquè si no... a nosaltres no ens afecta, aquí no passa nada, no?
Com aquestes... comparatiu, segurament.
Clar, doncs això és el que no pot ser.
Sí, sí, sí.
Se'ns acaba el temps. Roser, abans d'acabar, anem a recordar què és el que hem de comprar aquest cap de setmana. I a mi m'ha impactat molt el fet de comprar les llegums amb conserva i no seques. Per què és? És pel motiu, perquè després costa molts diners fer-les. A conseqüència del preu de la llum. Així és que ja saben, no comprin les llenties, no agafin els cigrons en sec, sinó en conserva, en pot.
Cuit. Sí, senyor.
Això important. Oli, que ja sé que és del producte més car que n'hi ha, però cal precisament per això. Cal molt oli, no?
Sí, la paella i l'oli. O sigui, sense aquestes dues coses ja no pots cuinar, m'entens? O sigui, fonamental.
Oli, llegums en cuit, no seques, i després tot el que són conserves de peix, no? Tonyina, sardines, tot això.
Tot el que hi hagi. I llet.
I llet.
I llet.
Llet.
llet, líquid molt preciat.
Però la llet en pols millor...
No, no, líquida, líquida.
Líquida. Líquida.
Ara que hem de fer la campanya, la Caixa acaba de fer la campanya Cap nen sense bigoti,
sí,
perquè
sí,
és que també el banc s'ha compromès a un subministrament de llet a tant, per habitant, per dia, per setmana, i això fa que fem campanyes puntuals. Pues la Caixa ha fet una pel banc.
I la llet no és un producte tampoc que sigui molt car, es pot comprar amb capses...
Però
no?
Vas a euro al litre, eh? Mm-hmm. Va, ja, sí, sí. I és de vida curta. El que li passa a la llet sí és que problema. És de vida curta i l'hem de programar molt bé.
Mm-hmm. Doncs ens acaba el temps. Roser Brutau, president del Banc dels Aliments, moltes gràcies per venir i molta sort aquest cap de setmana.
Moltíssimes gràcies.
I que queda després per allargar, per distribuir, per emmagatzemar i per tot això. Gràcies per venir al programa.
A vosaltres.
Salvador Aragonès, periodista excap d'Europa Press Catalunya, gràcies per venir també al programa.
Bon vespre.
L'Anna Plans, directora de comunicació, gràcies també.
El món seria diferent si fóssim més solidaris i deixéssim de pensar tant en nosaltres.
Doncs amb aquesta frase ens quedem. I Mireia del Pozo, advocada, diplomant en gestió i habilitats directives d'entitats socials de la Universitat de Vic, Universitat de Catalunya Central. Gràcies.
Tones de voluntat.
Tornem dijous que ve, gràcies.
Tones.